Bon dia. La Llar d'Infants de Santa Pau s'adhereix a l'escola per garantir la seva continuïtat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La llar té un dèficit molt gran, està plantejada per uns 25-30 usuaris i actualment només n'hi ha 6. Clar, davant d'aquesta situació, no, de la baixada de la natalitat...
És l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó. Actualment hi acudeixen una desena d'infants, però això no és suficient per assegurar la seva viabilitat, ja que n'hauria de tenir una trentena. De moment, aquesta solució beneficiarà 6 usuaris i l'Ajuntament ja busca solucions per la resta que queden descoberts. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui és dimarts 25 de juliol de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Diversos arqueòlegs treballen aquests dies al jaciment de Codella per descobrir més detalls dels assentaments humans que hi va haver en aquesta zona de les preses fa milers d'anys. Els experts volen intentar explicar què van fer i com van viure els habitants d'aquest punt de la comarca durant aquest període. El que està clar és que les erupcions volcàniques van condicionar la vida d'aquestes persones. En parla la professora del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Sanya.
Durant les campanyes de 2003 a 2006 varen documentar l'existència d'una estructura d'habitació tipus cabana.
I retenir el talent a la comarca és un dels grans objectius de l'equip de govern d'Olot per aquest mandat. Per això Gemma Canalies assumirà la regidoria de talent i 5 més, convertint-se en la regidora de l'equip de govern amb més carpetes. Projectes com el Pla de Talent són alguns dels exemples que ja s'han impulsat des de l'Ajuntament. En parla Gemma Canalies.
Realment tot això s'ha detectat a través d'una necessitat. Llavors, el fet de treballar conjuntament amb les empreses, amb autònoms, amb tots els comerciants, s'ha vist aquesta necessitat, sobretot, de mantenir el talent.
I la família del Trenquem el Cuc s'ha reunit aquest cap de setmana a Molló per celebrar la trobada d'estiu. Pagesos i ramaders de tot Catalunya s'han trobat al Ripollès per tancar la temporada, en la qual han sonat també per Ràdio Ripoll. L'espai de Ràdio Olot, que concentra milers d'oients a tot el país, ja s'acosta als 40 anys en antena. En parla el director del Trenquem el Cuc, Josep Guix.
Sí, aquesta és una fita històrica molt important de poder també entrar a Ràdio Ripoll, perquè justament Ràdio Ripoll era de les comarques de Girona, igualment que la Cerdanya, doncs, que per temes de cobertura per FM doncs no arribaven prou bé.
I en cultura, Dani Gené i Marta Casals actuaran aquest diumenge al Parc Nou. Presentaran el seu nou disc titulat Nemos In, amb un concert que reviu la música i la cultura catalana. L'actuació serà a 6:45 de la tarda. En parla el tècnic de música d'Olot Cultura, Jordi Serrat.
Ells el que ens faran serà un repertori de cançons recuperades, no, cançons del patrimoni cultural català, tractades amb molta delicadesa i molt virtuosisme, m'atreviria a dir.
I en l'àmbit esportiu, més de 130 jugadors participen a una nova edició de l'Obert Internacional Ciutat d'Olot d'Escacs. La diada ha comptat amb la participació del millor jugador espanyol, Paco Vallejo, que s'ha emportat la primera posició d'aquest torneig celebrat a la Sala Turín. En parla el director de l'Obert Internacional d'Escacs Ciutat d'Olot, Josep Maria Mir.
Suposa un gran èxit i una participació lleugerament superior inclús l'any passat, malgrat doncs, l'ensurt de coincidir amb les eleccions.
I deixem enrere els escacs i anem a parlar de futbol. El torneig de futbol Som Tots ha acollit més de 120 joves en la seva segona edició. Aquestes tardes de futbol tenen l'objectiu de convertir-se en un espai de convivència per al jovent. Enguany el campionat també ha volgut adaptar alguna norma de la famosa Kings League, ho explica l'organitzador del torneig, Anderson Sarango.
L'objectiu és generar un espai de trobada, un punt d'unió a través de l'esport, on puguin participar joves que, independentment dels seus recursos econòmics, origen i bueno, país.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I avui és dia de fortes calors i és que tanquen 5 espais naturals protegits a causa del risc extrem d'incendi forestal. La Generalitat activa el nivell 3 de risc durant 48 hores en 56 municipis de 7 comarques pel vent i la baixa humitat ambiental. No deixem enrere encara la política perquè després de les eleccions del 23 de juliol, Feijó obre contactes per a la investidura, però el PNB se'n desmarca i rebutja negociar-hi. El líder popular insisteix que ha de governar la llista més votada, tot i reconèixer que esperaven aconseguir una victòria més àmplia. Per altra banda, Pedro Sánchez descarta repetir eleccions i buscarà la fórmula de governabilitat. Tot i dependre d'un pacte amb Junts, Sánchez s'ha mostrat confiat d'arribar a acords per continuar governant durant l'executiva federal del PSOE celebrada aquest dilluns. Ja en l'àmbit internacional, França deixarà d'imprimir els tiquets de compra a partir de l'1 d'agost. L'aprovació de la mesura, que s'havia ajornat en dues ocasions, té l'objectiu de reduir la petjada ecològica, ja que calculen que cada any s'imprimeixen prop de 12.500 milions de tiquets al país. I multen a Greta Thunberg per bloquejar el port de Malmö i torna a fer sortint del tribunal. L'activista sueca de 20 anys ha tornat a bloquejar l'entrada i la sortida de camions del port petroler de Malmö just després de ser multada pels mateixos fets. I 11 persones mortes a la Xina en ensorrar-se al sostre del gimnàs d'un institut. Gairebé totes les víctimes mortals serien jugadores d'un equip de vòlei que s'estava entrenant en aquells moments.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps pot donar un tomb cap a tempestes ja al matí, matinada, migdia, xàfecs i tempestes que podrien ser fortes a la zona nord de Girona, per tant, Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya, però també l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa. Una tempesta podria arribar també al nord d'Osona i ser localment intensa. Avui baixa la temperatura després de la calor d'ahir. Ahir es va arribar als 36 graus a Vic, amb una mínima de 19, però cal destacar que a Olot la màxima es va quedar amb 32. Tot això amb xàfecs i tempestes que a la tarda es poden reproduir, localment intenses, però ja a qualsevol indret, i notarem aquesta refrescada. Avui la temperatura pot caure una mitjana de 5 graus, al Pirineu poden baixar 7 o 8 graus. I bé, després de la calor d'ahir, doncs avui no notarem tanta calor. Això sí, hi haurà tramuntana una mica rescalfada, especialment al matí cap al nord de l'Alt Empordà, Costa Brava Nord, aquí amb un risc d'incendi important, a no ser que arribin aquestes tempestes, que això també s'ha de considerar. Bé, de cara a dimecres, temps variable, núvols, clarianes, algun xàfec, tant al matí com a la tarda, sobretot comarques interiors, al prelitoral, sembla que no serien tempestes tan intenses, i la temperatura que seguirà refrescant. Per tant, pensem que moltes temperatures no passarien dels 30 graus i ja tindríem mínimes per sota de 14 o 15 a l'interior, fins i tot 12. I al Pirineu podríem baixar cap als 10 graus o 8 graus. Per tant, dimecres una refrescada important que sembla que podria continuar de cara a dijous.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ara sí, obrim ja la carpeta de temes i comencem parlant de Santa Pau. La llar d'infants de Santa Pau s'adhereix a l'escola per garantir la seva continuïtat. Actualment hi acudeixen una desena d'infants, però això no és suficient per assegurar la seva viabilitat, ja que n'haurien de tenir una trentena. De moment, aquesta solució beneficiarà 6 usuaris i l'Ajuntament ja busca solucions per la resta que queden descoberts. Gerard Puigdemont.
A Santa Pau no els surt a compte donar el servei de llar d'infants municipal per falta de nens i nenes. Aquesta és una problemàtica generalitzada arreu del territori per la davallada de natalitat. Ara la Generalitat permet als pobles de menys de 2.500 habitants adherir el servei de llar d'infants a l'escola del poble. En parla l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó.
La llar té un dèficit molt gran, està plantejada per uns 25-30 usuaris i actualment només n'hi ha 6. Clar, davant d'aquesta situació, no, de la baixada de la natalitat, abans de que d'aquí uns anys realment la llar d'infants s'hagués de tancar, vam decidir començar a estudiar diferents possibilitats. I una d'elles va ser aquesta, i es va consultar amb el Consell Escolar, amb la direcció de l'escola, i la veritat que va tenir una acollida molt positiva.
A la llar d'infants integrada a l'escola hi podran anar els nens i nenes D2 gratuïtament i els D1 pagant 118 euros, tot i que no hauran de pagar ni el menjar ni el material necessari, així com el fet de disposar de servei d'acollida mitja hora abans d'entrar i mitja hora abans de sortir. L'inconvenient, però, és que només s'accepten els infants de més d'un any. Actualment al poble hi ha una família afectada, però des de l'Ajuntament asseguren haver treballat per trobar una solució.
Sí que la Generalitat està preparant unes proves pilot per poder acollir aquests nens d'I0. Santa Pau ha demanat de ser el primer municipi, però també cal dir que en tot el municipi de Santa Pau només hi ha un nen d'I0 que ha sol·licitat el servei. Què hem fet? Pues hem buscat una solució. I l'Ajuntament, en aquesta família en concret, se li oferirà que pugui anar a la llar d'infants amb un horari de 9 a 3 i amb una persona, és a dir, que actualment és la directora de la llar, en exclusivitat per a aquest infant.
Amb la integració de la llar d'infants a l'escola, el centre educatiu Santa Pauenc ja ha sortit guanyant pel proper curs mitja jornada més d'una docent. Des de l'Ajuntament asseguren que, de no ser per opcions com aquesta, el suposaria l'any unes pèrdues d'entre 80 i 90.000 euros. Actualment, infants de Mieres estan anant a la llar de Santa Pau, però es preveu que de cares a l'any que ve ja puguin anar a la llar rural del seu poble. Això podria suposar una nova davallada d'infants per Santa Pau.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I deixem enrere Santa Pau i anem a un altre municipi de la comarca de la Garrotxa. Anem a les preses, perquè diversos arqueòlegs treballen aquests dies al jaciment de Codella per descobrir més detalls dels assentaments humans que hi va haver en aquesta zona de les preses fa milers d'anys. Els experts volen intentar explicar què van fer i com van viure els habitants d'aquest punt de la comarca durant aquest període. El que està clar és que les erupcions volcàniques van condicionar la vida d'aquestes persones.
Des de fa 3 anys s'han intensificat les campanyes de treball al jaciment de Codella a les preses. Aquests dies, al voltant d'una vintena d'investigadors estan documentant l'assentament a l'aire lliure situat al costat del mas i que ha de servir per saber més coses sobre els primers agricultors i ramaders a la comarca. En parla la professora del Departament de Prehistòria de la UAP, Maria Sanya.
Durant les campanyes de 2003 a 2006 varen documentar l'existència d'una estructura d'habitació tipus cabana i pel que tenim ara d'aquest any sembla que en tindríem segurament una segona, cosa pues, que ens permetia conèixer com es va conformant, com era aquest poblat neolític pues, amb més dades.
Molt a prop d'aquest jaciment, amb 6.000 anys d'història, el Pla de les Preses fa uns mesos i gràcies a un estudi de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i les universitats de Burgos, València, Montpeller i l'Autònoma de Barcelona, amb investigadors garrotxins, van concloure que les darreres erupcions volcàniques a la comarca van ser fa 8.300 anys. Una de les línies de recerca en paral·lel és també identificar l'afectació humana que van tenir les erupcions volcàniques i com es van assentar o marxar les societats que vivien en aquesta zona fa milers d'anys.
I ens interessa sobretot veure com el fenomen del volcanisme doncs pot haver afectat la vida de les darreres societats caçadora i recol·lectores i també el que és l'origen de les societats camperoles en aquesta àrea.
El Departament de Cultura de la Generalitat finança els treballs i des de l'Ajuntament de les Preses hi donen suport i facilitats. En parla Albert Danés, alcalde de les Preses.
Contents doncs, que vinguin doncs, aquest grup d'arqueòlegs del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i nosaltres no només els diem que sí, que poden venir a fer aquestes excavacions arqueòlegues, sinó que els acollim, els hi posem transport i intentem doncs, que estiguin el màxim de possible doncs, al nostre municipi.
Durant aquesta setmana, els investigadors continuaran fent tasques de recerca al jaciment per aglutinar el màxim d'informació possible per anar-la analitzant durant l'any. En total, hauran estat fent recerca al jaciment de Codella durant 3 setmanes.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot,
focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I retenir el talent a la comarca és un dels grans objectius de l'equip de govern d'Olot per aquest mandat. Per això, Gemma Canalies assumirà la regidoria de talent i 5 més, convertint-se així en la regidora de l'equip de govern que liderarà més carpetes. Projectes com el Pla de Talent són alguns dels exemples que ja s'han impulsat des de l'Ajuntament, Roger Isern.
Ja fa més d'una setmana que es va aprovar el cartipàs de l'Ajuntament d'Olot després de l'acord per governar entre Junts i Esquerra. Són 11 regidors que ocuparan mínim una regidoria en el proper mandat fins al 2027. La regidora que més carpetes tindrà en aquests pròxims 4 anys és Gemma Canalies, regidora d'Empresa i Turisme, entre d'altres. Canalies liderarà 6 regidories, una d'elles nova, com és la de talent. Arran d'aquests darrers anys, des de l'Ajuntament s'ha detectat que falta un pla per retenir talent laboral a la comarca. La regidora de talent explica que la regidoria sorgeix d'una necessitat.
Realment tot això s'ha detectat a través d'una necessitat. Llavors, el fet de treballar conjuntament amb les empreses, amb autònoms, amb tots els comercials, dels comerciants, s'ha vist aquesta necessitat, sobretot, de mantenir el talent i també de captar talent aquí a la ciutat i a tota la comarca de la Garrotxa, i pel fet que es necessiten perfils professionals de nivell mig, de nivell alt.
Des de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot també han detectat que la gent que marxa podria optar a bones ofertes de feina que es poden oferir a la Garrotxa. Després de mantenir converses amb petites i mitjanes empreses i comerços, es va decidir impulsar la regidoria de talent.
Estem parlant de comerços, estem parlant de pimes, estem parlant de moltes empreses, i a partir d'aquí ja estem fent un treball conjunt, que aquí també hi participen moltes pimes, hi participen comerços, hi participen centres educatius, que ja s'estan establint unes línies d'actuació, i això passa també per identificar bé un model de ciutat, per fer polítiques d'habitatge, per treballar, a veure quins, per detectar quines són les necessitats concretes d'aquestes empreses.
Gemma Canalies enceta el seu segon mandat com a regidora a l'Ajuntament d'Olot i ocuparà, a banda de la regidoria de talent, les regidories d'empresa, comerç, turisme, ocupació i formació.
I la família del Trenquem el Cuc s'ha reunit aquest cap de setmana a Molló per celebrar la trobada d'estiu. Pagesos i ramaders de tot Catalunya s'han trobat al Ripollès per tancar la temporada, a la qual han sonat també per Ràdio Ripoll. L'espai de Ràdio Lot, que concentra milers d'oients a tot el país, ja s'acosta als 40 anys en antena. Joel Tallant.
Pocs programes concentren gent amb tanta fidelitat al voltant de la ràdio com el Trenquem el Cuc. L'espai presentat per en Josep Guix ens reuneix dos cops a l'any en un paratge diferent al centenar de col·laboradors amb què compta, arribats des de la Cerdanya a les Terres de l'Ebre. En aquesta ocasió han deixat les planes més altes per trobar-se a Molló, i el fet que el programa hagi ampliat en radi de cobertura s'ha notat.
Bé, aquesta és una fita històrica molt important de poder també entrar a Ràdio Ripoll, perquè justament Ripoll era de les comarques de Girona, igualment que la Cerdanya, doncs, que per temes de cobertura per FM doncs, no arribaven prou bé, i ara doncs, el poder entrar per Ràdio Ripoll, doncs, sí que hem notat allò, gent que també tens un retorn de que t'escolten, que els agrada, etcètera, etcètera, i per tant, doncs, molt contents. I esperem que també en un futur pugui ser també per Ràdio Pirineus.
El Trenquem el Cuc és un programa que tira de la saviesa popular i de l'experiència de pagesos, ramaders, productors i de tot tipus de representants del sector primari. És el cas d'en Salvi Safont, de Gallecs, un pagès ecològic que col·labora amb el Cuc des del 2006.
Llavors és molt divers, i per tant aquest programa de Trenquem el Cuc penso que és molt interessant, perquè a l'haver-hi diferents comarques també que parlen de les seves experiències, des dels llocs de pastura fins a les vinyes, fins al cereal, etc., potser me'n deixo algun, no?, però això és molt important i és una saviesa que nosaltres estem transmetent.
Aviat farà 40 anys de l'estrena del Trenquem el Cuc a Ràdio Olot. Un dels que hi va ser des del principi és en Joan Pastoret, per qui celebrar la trobada d'estiu a Molló és molt important.
I ja se sentia a través de Ràdio Olot, inclús a Prats de Molló s'escolta. Hi ha molta gent de Prats de Molló que ens trobem, que hi ha molt bona relació, i ho diuen, i els agrada molt. Molta gent espera el dematí, el dissabte, per escoltar el programa. I això, bueno, esperem doncs, que tingui continuïtat, i nosaltres els que col·laborem una mica amb el programa fem trobades, una al Ripollès i l'altra a la Garrotxa, i normalment anàvem al Conflent, però ens quedàvem molt lluny, molta gent no podia participar, i ara ens quedem a Molló.
El Trenquem el Cuc tornarà a Ràdio Ripoll i a Ràdio Olot el 16 de setembre amb els col·laboradors habituals i algunes novetats.
I en l'àmbit cultural...
Pobre pagès, tenia una filla, tenia 15 anys, i encara no fira.
Dani Gené i Marta Casals actuaran aquest diumenge al Parc Nou, presentaran el seu nou disc titulat Nemosín, amb un concert que reviu la música i la cultura catalana. L'actuació serà a 6:45 de la tarda, Júlia Roca.
Aquest diumenge el Parc Nou s'omplirà novament de música amb un concert de Dani Gené i Marta Casals. Nemosín és el títol del nou treball discogràfic que presentaran els artistes al Festival Música al Parc. Es tracta d'un concert recomanat als amants de la cultura i la tradició catalana.
Ells el que ens faran serà un repertori de cançons, cançons del patrimoni cultural català, tractades amb molta delicadesa i molt virtuosisme, m'atreviria a dir.
Nemosín és molt més que un disc, és un espectacle musical que revitalitza la música catalana i ho fa amb un repertori de 13 cançons. La proposta d'estiu Música al Parc va dur aquest diumenge al quintet de jazz Five Chickpeas. El grup va oferir un concert on el jazz i els temes propis en van ser els protagonistes. L'actuació va aconseguir ser tot un èxit tant pel públic com pels propis artistes.
Teniu aquí la joia de la corona, aquest espai. És a dir, qualsevol poble de Catalunya volia tenir un... Perdó, he dit poble, com volia dir ciutat. Volia tenir un parc com aquest i un escenari com aquest. Això és meravellós.
El concert de Dani Gené i Marta Casals d'aquest diumenge es durà a terme a 7:45 del vespre i l'entrada és gratuïta.
Vestirem les nines, la gent la dirà, hermosa botiga.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en l'àmbit esportiu... Més de 130 jugadors participen a una nova edició de l'Obert Internacional Ciutat d'Olot d'Escacs. La diada ha comptat amb la participació del millor jugador espanyol, Paco Vallejo, que s'ha emportat la primera posició d'aquest torneig celebrat a la Sala Torí.
Aquest diumenge s'ha celebrat la 22a edició del Torneig Obert Internacional d'Escacs Ciutat d'Olot. Aquest, considerat un dels més prestigiosos arreu de Catalunya, ha comptat amb la participació de més de 130 jugadors, tant d'àmbit nacional com internacional. Cal destacar que d'aquests, una cinquantena formen part del Club Escacs Olot. El director de l'Obert Internacional d'Escacs Ciutat d'Olot, Josep Maria Mir, afirma que ha estat tot un èxit.
Suposa un gran èxit i una participació lleugerament superior inclús a l'any passat, malgrat doncs, l'ensurt de coincidir amb les eleccions, perquè el torneig ja estava programat amb el circuit català internacional i no es va poder moure, però tot i així bé, la gent està previsora i la participació ha augmentat encara una mica, com deia.
Aquesta edició era més especial que les altres perquè ha coincidit amb el 75è aniversari del Club Escacs Olot. El Turín va tornar a acollir un clàssic pels aficionats al tauler de 64 caselles que no va defraudar ningú. El podi va ser format per tres mestres dels escacs. En primera posició va quedar el millor jugador espanyol, Paco Vallejo. El segon lloc va ser per un jugador del Valls, José González, i va completar el podi Víctor Moscalenco, jugador del Colón Sabadell.
Posa un repte primer d'organització i després també un al·licient per tots els joves jugadors per veure doncs, amb acció i al mateix temps també participar i tenir oportunitat de jugar algunes partides amb ells, perquè és un torneig de 9 rondes i un jugador que novell, doncs, si juga una mica bé, doncs, pot tenir rondes amb mestres i grans mestres internacionals, que és molt important.
Des del Club Escacs Olot també destaquen la cinquena posició del jugador del club, Dani Molina.
I seguim parlant d'altres temes d'esports, en aquest cas anem al torneig de futbol Som Tots, ha acollit més de 120 joves en la seva segona edició. Aquestes tardes de futbol tenen l'objectiu de convertir-se en un espai de convivència entre el jovent. Enguany el campionat també ha volgut adaptar alguna norma de la famosa Kings League.
Gran èxit de participació a la nova edició del torneig de futbol 7 Som Tots, que es va dur a terme a la pista poliesportiva de l'Institut Garrotxa. El torneig que va acabar aquest divendres va comptar amb la participació de 17 equips que han incorporat més de 120 jugadors. Aquest campionat està organitzat pel Consell Esportiu de la Garrotxa i l'Institut Garrotxa i el principal objectiu és poder oferir un espai de trobada als joves que vulguin participar-hi independentment dels recursos econòmics i el seu origen. L'organitzador del torneig és Anderson Sarango.
L'objectiu és generar un espai de trobada, un punt d'unió a través de l'esport, on puguin participar joves que, independentment dels seus recursos econòmics, origen i país, doncs, que puguin estar les tardes dels mesos de juliol, que és un període on tenen dificultats a l'hora, sobretot, de trobar espais i per poder participar. Llavors,
enguany, des de l'organització del torneig, no es volien quedar enrere i també han introduït algunes normes similars a les de la famosa Kings League, organitzada per l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué.
Ens hem volgut canviar una miqueta el reglament, inspirats amb la Kings League, tot això que estava molt de moda, llavors per donar-li una mica més de joc al futbol i trencar una miqueta amb aquesta part més de competitivitat. Llavors, a la quarta falta fem que es tapin els ulls i tirin amb els ulls tapats des del punt on s'ha fet la falta. Llavors, els dos últims minuts del partit fem que juguin amb una pilota més petita. Incloure novetats i coses que li donin més joc i trenquin una miqueta aquesta part que és més competitiva.
Els equips d'aquest torneig estan formats per joves de la comarca, venen d'espais com el Noima, la cooperativa Suara o l'espai Masteixidor de Maià de Montcal. A més, enguany, una empresa de les preses també hi ha competit.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu d'avui, dimarts 25 de juliol de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, a lagarrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.